El cafè de la ràdio, Núria García.
I l'any 2019 ha estat especialment intens en l'àmbit polític i amb els pocs dies que portem de 2020 i el que ha succeït fins ara, tot fa pensar que l'any que acabem d'encetar no serà molt diferent a l'anterior. Per començar, avui el Congrés acull la votació decisiva de la investidura de Pedro Sánchez. Sobre la taula, però, també hi ha qüestions com el reconeixement com a diputat, com a eurodiputat d'Oriol Junqueras per part del Parlament Europeu o la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, resolta per la Junta Electoral Central. Un taulell molt complex que haurem de veure com va evolucionant en els pròxims dies i setmanes. Per entendre una mica millor l'escenari actual, avui conversem amb l'analista polític Pau Canaleta. Molt bon dia.
Hola, Pau, bon dia.
Comencem pel més immediat, que és la investidura de Pedro Sánchez, perquè després que la primera votació no prosperés per falta de majoria absoluta, avui només calen més vots a favor que no pas en contra. Després de veure com d'ajustat va ser el primer intent, serà capaç el candidat socialista de treure endavant la investidura?
Jo crec que sí, que no tindrà cap inconvenient. És cert que a dia d'avui només té, hi ha un vot més de sí que no, no? Segons sembla, i després del canvi de vot de Coalició Canària, però jo crec que fins i tot en el cas que hi hagués algun canvi de vot, doncs es buscaria la manera perquè acabés siguent investit.
Clar, això és precisament una de les qüestions de les quals s'han estat parlant en els últims dies. Una por a possibles casos de transfuguisme. De fet, des del PSOE s'han denunciat pressions per part de partits com Ciutadans, per exemple, perquè diputats socialistes votessin en contra de la doctrina que ha marcat la mateixa formació. Això podria passar?
Això podria passar, és difícil, eh? Però podria passar. El que passa que aquí, a diferència d'altres llocs o altres vegades que ha succeït fets similars, hi ha tot un volum de vots que són 14 i 5, 19 escons, 19 diputats, que estan a l'abstenció i que alguns d'ells ja han manifestat que en el cas que fos necessari canviarien el vot al sí. Per tant, jo crec que la investidura està garantida.
Tenint en compte els equilibris que ha hagut de fer Sánchez per garantir-se la reelecció, el futur govern pot néixer ja amb una certa debilitat o no?
No, jo crec que amb debilitat no. Sortirà amb molta força. Sempre els governs surten, i sobretot quan hi ha un nou govern, amb més si és de coalició, amb noms potents, veurem com ho fan, però sí que és cert que hi tindrà molt de desgast. És a dir, sortirà amb força, però sent conscient, espero, de que gairebé la meitat d'Espanya doncs, no coincideix amb la manera de fer aquest govern. Per tant, tindrà una confrontació que s'haurà de guanyar doncs, aquests prejudicis que té una part important de la població representada pels partits que van votar, doncs haurà de trencar aquests prejudicis i intentar doncs, demostrar que governa per tothom.
Clar, els analistes preveieu una legislatura curta en funció d'això que em comentes o ja no tornarem a votar fins d'aquí a 4 anys?
És difícil de preveure, eh? Jo crec que sí que tot està alineat i, sens dubte, la voluntat segura d'aquest govern és de que sigui una legislatura llarga. I també els fets col·laterals, com el cas, tot el que succeeix aquí, el procés, etc., augura que també pot ajudar que la legislatura sigui llarga. Ara, la debilitat és tan forta i l'oposició serà tan dura que és imprevisible fer pronòstics i és molt difícil fer pronòstics a llarg termini. Per tant, la voluntat de que duri 4 anys, ja estic convençut que hi és, fins i tot al punt dels diferents partits aguantar i en passar-se coses que en altres contextos no se'n passarien, sobretot tinguent en compte l'oposició que tindran davant. Ara, això també és difícil de saber si tindran prou força per aguantar 4 anys.
Clar, ja es va veure en les dues primeres sessions del debat d'investidura a quina mena d'oposició hi haurà, no? Perquè fins i tot el Partit Popular va abandonar potser un discurs més moderat o el que havíem escoltat abans de les últimes eleccions per passar també doncs, a una postura més batalladora, no?
Sí, però això és un contrasentit també, perquè és cert que augura una oposició i una legislatura molt dura, molt dura, fins i tot més dura del que ens pensem, perquè vam veure el to. Però durant que duri la legislatura veurem que més enllà del to hi haurà també les accions i s'utilitzaran molt els tribunals per intentar aturar lleis, és a dir, es judicialitzarà tot, el que hem viscut a Catalunya passarà a Espanya, però això alhora també el que fa és aglutinar molt més el govern. I segurament el desgast que hagués tingut un partit com Esquerra Republicana o com Bildu, etcètera, que han donat més o menys suport a aquest govern, sense aquesta oposició seria molt més feble. Per tant, el que també aquesta oposició tan dura el que fa és aglutinar els esforços del propi govern.
Clau, apuntaves tu, la política espanyola actual no es pot entendre sense la catalana i sense la situació que viu el país des de l'1 d'octubre de 2017. En els últims dies hem conegut, de fet, algunes decisions polèmiques per part de la Junta Electoral Central. D'una banda, la inhabilitació del president Quim Torra després de ser condemnat per desobediència. La primera pregunta sobre aquest tema és, la GEC és un òrgan competent per poder prendre una decisió d'aquesta índole?
Clar, el tema és que la GEC està constituïda i està formada bàsicament per legislar durant el període electoral. Val? I per, sobretot per intentar que ningú tingui avantatge, sobretot els partits que estan al govern durant aquest període. Val? Clar, ningú contemplava doncs, que un organisme d'aquestes, amb aquest objectiu i amb aquestes finalitats acabi poguent, lluny del període electoral, doncs, inhabilitar un president. Sí que es contemplava que això ho fes el Tribunal Suprem, no? Que de fet la causa està en el Tribunal Suprem, però no la GEC. Per tant, aquí jo crec que, a més pel simbolisme que té, doncs que es tiri enrere, que s'inhabiliti, que se li tregui l'acte de diputat a algú que ha estat avalat, no?, per la ciutadania a través dels vots, és complicat i aquí ve una mica el que coixeja. Jo crec que això s'acabarà resolent no a través de la GEC, sinó a través dels tribunals competents.
I clar, i si finalment Torra és inhabilitat, malgrat el rebuig del Parlament també que de la que es va evidenciar durant el cap de setmana, s'ha d'anar obligatòriament a les urnes?
Bé, en principi no. Està molt establert el que succeeix. Si s'inhabilita un president, doncs en primer agafa el càrrec el vicepresident de manera temporal i al cap d'un temps s'ha d'elegir, cap de poc temps, s'ha d'elegir algun altre diputat si el que es vol és mantenir la proporció, no?, en aquest cas dintre del govern, del primer partit i el segon partit. Per tant, es podria fer això tranquil·lament. Però també és cert que aquesta legislatura també sovint es dona una mica per amortitzada i jo no descartaria que un cop s'hagin aprovat els pressupostos, que és de fet el més important, perquè pensem que anem amb pressupostos prorrogats i la situació política i econòmica ha canviat molt en aquest país i requereix uns pressupostos que puguin donar sortida i puguin donar doncs, eines per tirar endavant el mandat i la legislatura, i per tant jo crec que un cop succeeixi això no és gens descartable que anem a urnes. De fet, tothom més o menys ho tenia molt interioritzat.
Uh-huh. I tot plegat obre una escletxa encara més gran dins del moviment independentista, és a dir, entre Esquerra i Junts per Catalunya?
Sí, bé, jo crec que des del passat 21 de desembre el que s'ha produït, un cop ha passat la primera fase del procés, no?, després de l'1 d'octubre, el 28 d'octubre, etc., el que ha passat és que s'ha acabat aquella... Hi havia com una subhasta, no?, entre els dos partits sobiranistes per dir qui era més independentista. I jo crec que s'han, des de llavors hi han dues estratègies diferenciades i el que s'estan és cada un intentar imposar la seva estratègia. Per tant, sí que no van acompassats i no van en la mateixa direcció i això, òbviament, políticament acaba tenint repercussions.
I clar, l'altra decisió de la GEC que afecta el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, l'organisme li nega la condició d'eurodiputat mentre que el Parlament Europeu li ha reconegut. Quin àmbit pesa més en aquest cas?
Bé, sens dubte l'europeu. Veurem com ho justifica la GEC i com s'acaba aplicant. Però, sens dubte, l'àmbit europeu és l'àmbit superior, no?, el Tribunal Superior Europeu. Per tant, segurament, jo no tinc cap dubte, que serà eurodiputat més tard o més d'hora, igual que l'expresident Puigdemont o Toni Comín.
De fet, el Parlament Europeu, en el comunicat que feia públic, deia doncs, que esperava veure la sessió del dia 13 a tots tres, a Junqueras, Puigdemont i Comín, recollint les seves actes d'eurodiputats. Caldrà esperar fins al dia 13, per tant, per veure si finalment es produeix o no aquesta imatge, però aquestes doncs, són les claus que ens dona aquesta hora el Pau Canaleta, l'analista polític, per entendre una mica millor què està passant en l'àmbit polític aquests últims dies. Gràcies per atendre, com sempre, la trucada del cafè. Bon dia.
Un plaer, bon dia.